el perquè de tot plegat.
Són les 10 i 22 del matí, estem fent tertúlia avui amb la Rocío Martínez Sampera, l'Antonio Baños, el Joan Julivert i el Tian Riba, en un matí que és d'agrair-los, perquè, escolta, després d'una revetlla sempre costa una miqueta més d'aixecar-se. Però vaja, aquí esteu, i a més en perfecte estat de revista. I a aquesta hora del matí, deixeu-me també que agraeixi que s'incorpora a la tertúlia l'Enric Álvarez, ja sabeu que és investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, al Biocomsc. Enric, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moltes gràcies. Els últims dies, Enric, estem veient un repunt dels contagis de coronavirus, que a més, de fet, les dades d'avui ja les confirmen també, si hi havia algun dubte. Puja la velocitat de contagi, també ho fa el risc de rebrot, la taxa de positivitat. Tots els experts heu anat avisant que augmenten, sobretot els positius entre els més joves, que són els que encara no s'han vacunat, i a més també augmenta la interacció social amb totes les restriccions que hem anat deixant enrere. Tot això també hem de sumar la variant Delta, que sembla que aviat podria ser majoritària a Catalunya, i perquè ens aclareixis tot aquest panorama i cap a on anirem i si ens hem de preocupar poc, molt, moltíssim o gens, doncs volem que ens passés una catalana per la traductora totes aquestes dades, Enric. Primer de tot, res i curt, en quina situació ens trobem?
Doncs estem amb una pujada forta de casos, ja que s'està consolidant. Les dades que arribaran la setmana vinent seran dolentes, com molt bé indiques. De moment, molt centrat a la ciutat de Barcelona, entrant fort també a la metropolitana nord, és a dir, les dades d'ahir, abans d'ahir, tampoc eren gaire bones, sobretot els tests asimptomàtics, no?, que ens dona aquesta radiografia del que està passant sobretot als CAPs, no? Estan pujant molt les visites, estan pujant molt els positius en tota aquesta zona de Barcelona i la metropolitana nord. Són creixements forts, són creixements que requereixen aleshores vigilar que les persones que estan immunitzades doncs continuen tenint incidències baixes, és a dir, assegurar-se realment que les proteccions que veiem es mantenen per continuar la bona evolució en el nombre de funcions i en les hospitalitzacions.
Enric, i això de moment és així? És a dir, tota aquesta taxa de positivitat que ha augmentat, ara estan venint les xifres i diuen com ho ha fet en els últims dies, perquè tingueu una cata la mida, vam arribar a un 5, al voltant d'un 5%, fa cosa de dues setmanes, i ara estem a un 9%, són 4 punts de cop, però sobretot s'han accelerat en els últims dies aquesta crescuda, i això sempre és una dada que vaticina una miqueta per on aniran els propers dies, com ara deia l'Enric. Doncs, teniu constància que aquests positius siguin de gent que doncs això, de trams més joves o gent que encara no ha estat vacunada?
De moment, les grans pujades es produeixen en les franges de 15 a 40 anys, efectivament. De moment no hi ha cap pujada en les persones de més de 70 anys que tenen unes incidències molt baixes. O sigui, estem parlant d'una diferència de 10 vegades menys incidència en aquests moments respecte a la població més juvenil. Les persones entre 50 i 70 s'han estancat, és a dir, anaven bastant a la baixa i el que ha passat és que s'han estancat, és a dir, ha arribat la immunització sobretot a la franja de 50-60, aquestes incidències han caigut molt fort i ara simplement estan estancades, però no es veu cap pujada de moment en aquestes franges d'edat.
Per tant, aquesta és la millor notícia, no?, que podem fer un cop d'ull que podem inferir quan veiem les dades, perquè l'augment, deies a la ciutat de Barcelona i la gent jove és important, però la bona notícia és que almenys de moment la gent que està vacunada amb les dues pautes se n'està lliurant d'aquest augment de la positivització.
Totalment, és a dir, de moment les dades són bones. Evidentment, la franja de 50-70 no està del tot encara immunitzada i, per tant, té incidències més grans que les de més de 70 i, per tant, s'ha de vigilar molt. En aquests termes, recordem, les hospitalitzacions i les UCI són sobretot franges d'edat entre 40 i 70. Per tant, aquí sí que s'ha de vigilar perquè si creixés molt, és a dir, si es mantingués un creixement persistent gran durant setmanes, sí que podria ser que les dades hospitalàries no anessin tan bé, si més no, durant un període de temps. Mai amb els creixements dels casos, evidentment, perquè la protecció és bastant elevada. Però sí que ens hem de vigilar, sobretot, que aquests creixements no siguin molt grans i molt persistents en el nombre de casos.
Clar, tu, si fem un cop d'ull a la pàgina web de les dades del Covid que actualitza el Departament de Salut cada dia, també hi ha les dades de vacunació. I aquí hi ha un forat, hi ha un gap que fa setmanes que existeix en el procés de vacunació, sobretot a la segona dosi, que és la gent que té entre 60 i 69 anys, que són els AstraZeneca, perquè ens entenguem, i és aquesta gent que es va vacunar doncs, el mes de març, el mes d'abril, i que havien d'esperar unes 10-12 setmanes a ser vacunats en segona pauta, no? En segona dosi. En aquest tram de gent, heu tingut constància que, que les xifres vagin bé de contagi, han de patir aquesta gent que té una dosi d'AstraZeneca?
El més important és que entri la segona dosi, que és a dir, que arribarà en principi a arribar aviat perquè s'ha avançat, molt probablement relacionat amb aquestes pujades de casos. El més important és que hi ha protecció, és a dir, davant de la Covid-19, sobretot en les formes més virulentes, i de moment fins i tot els casos no estan pujant. És a dir, requeriria una pujada més forta de les incidències en les persones no immunitzades per tenir pujades en aquestes franges. I, evidentment, quan estiguin completament immunitzades, és a dir, quan hi arribi la segona dosi, és d'esperar una evolució semblant a la que ha tingut les persones amb més de 70 anys, que és el que fa que les defuncions estiguin molt desacoplades del que faci la resta de l'epidèmia.
Aquesta és una altra gran notícia, i preguntar per aquests de 60-69, perquè estan en aquesta casuística, s'han trobat aquí una miqueta en el mig de tot plegat, aquestes polèmiques que hi ha hagut per al procés de vacunació, són els únics, si no recordo malament, o més enllà del personal essencial, que això de majoritat es va vacunar amb AstraZeneca, que són els que estan vacunats amb aquesta vacuna. En tot això, ho donem per fet quan parlem, però entenc que atribuïu a aquest augment de les xifres, bàsicament, suposo que és el fet de les mesures que s'han anat relaxant, entenc, Enric, i l'entrada d'aquesta variant Delta, no?
Sí, més que res per eliminació, és a dir, és molt difícil entendre pujades sense la combinació de les dues. Primer, no s'han vist en Europa, si els creixements s'han vist a Anglaterra, s'està veient a Portugal, és a dir, és difícil entendre que pujades tan fortes si no és que es combinen les dues, perquè si tinguéssim mesures més fortes, a qualsevol de les variants li és molt difícil de créixer. I, per altra banda, quan estàvem amb una socialització més o menys semblant, tampoc tan diferent, no? I teníem l'anterior variant, el que vèiem era un estancament. És a dir, per tant, té molt sentit que sigui la combinació d'aquestes dues. De totes maneres, el Departament de Salut ho sap amb tota seguretat, perquè coneix els brots, coneix on s'estan donant i té totes les dades de seqüenciació que en aquests moments té Catalunya, que permet seguir perfectament si és aquesta combinació. I tot sembla indicar que és per aquí per on van les coses.
Et preocupa una nit com, per exemple, la d'ahir, la revetlla de Sant Joan, que pugui comportar un augment significatiu dels casos?
El que pot comportar és una persistència de la pujada. És a dir, el que pot fer és que aquestes pujades que estem veient fortes doncs tinguin més recorregut. Això sí que és perfectament possible. Si això passés, doncs simplement hem de veure, aleshores sí que podria ser que doncs les baixades no, de les hospitalitzacions no fossin tan ràpides o tan bones, no? I sempre, evidentment, hi haurà una càrrega molt important a primària, no? I els possibles efectes que encara s'estan investigant, no? De la Covid persistent, sobretot entre la gent jove. Per tant, sí, pot haver-hi un manteniment d'aquestes pujades més enllà de dues setmanes. Això sí que podria passar, no és segur, sí, però podria ser que la immunització dels trams de 30, 40, 40, 50 que hauria de començar en aquestes setmanes, doncs no faci baixar la corba. Això sí que és possible.
Clar, perquè com preveieu el mes de juliol? Perquè les previsions que fèiem fa unes setmanes, diguéssim, no sé si han quedat una miqueta desvirtuades per l'entrada d'aquesta nova variant, perquè em sembla que amb tu havíem parlat que, vaja, a mitjans de juliol o finals de juliol, quan aquest tram que ara tu comentaves, no, dels de més de 40 anys, 35 cap amunt, estiguin immunitzats, doncs que la situació havia d'anar clarament a millor. Aquest vaticí el podem mantenir o aquesta nova variant ens ho fa saltar tot pels aires?
De moment no tenim cap dada que faci pensar que realment a finals de juliol no tinguem aquest desacoplament que volem. És a dir, de fet, en aquest moment ja és bastant important. És a dir,
sí,
creixements importants dels casos no portarien a un augment de les entrades hospitalàries forta. Evidentment, hi hauria més que si no hi hagués la pujada. Sí. Això ho hem de deixar ben clar. És a dir, evidentment, és dolent perquè la baixada que teníem, que era molt ràpida, no? Que ja pràcticament podríem tenir molt bones dades a mitjans de juliol, al principi de juliol, doncs no. Haurem d'esperar a finals de juliol i veure les dades aleshores a l'agost, per realment veure que està completament desacoblat. És a dir, que quedi clar que no vull dir que siguin bones notícies, evidentment. No ho són. El que passa és que, en principi, la situació a finals de juliol en els hospitals d'agost, de moment no tenim cap indicador de que vagi malament. Per tal de que anés malament, el que hauria de passar és que les dades que tenim i que ens arriben d'altres sistemes de salut sobre la protecció que tenen les vacunes no fossin correctes, i de moment tot indica que ho són. És a dir, tot indica que la protecció amb la nova variant és elevadíssima quan tens la pauta completa.
I aquesta és la grandíssima notícia, és a dir...
Exactament, aquesta és la notícia, de moment, i és importantíssima.
Hem de fer un toc d'alerta en el sentit que, que estan pujant els casos, però és el que deies, no?, que de moment els casos sí que augmenten, però ja per un camí molt diferent van, sobretot, les defuncions, que han baixat d'una manera molt significativa des de fa un parell, tres de mesos, a la situació en què estem vivint ara, i també les... i de retruc, evidentment, això és conseqüència de que les entrades als hospitals han estat menors i que hi ha menys gent a l'UCI.
Un exemple és Anglaterra, és a dir, es pot veure. Anglaterra ha crescut fortament, no de forma enormement explosiva, però bastant, amb un ritme bastant elevat, i sí que van pujar les entrades hospitalàries, és a dir, els hospitals van tenir durant unes setmanes unes pujades i han tingut, però les defuncions es van quedar sense pujar. Evidentment, probablement haguessin baixat, però no han pujat. És molt difícil en aquests moments, si es mantenen aquestes proteccions, trobar pujades significatives en el nombre de defuncions.
I això és molt,
molt difícil.
Molt important, també rellevant, perquè clar, el Regne Unit, diguéssim que amb aquesta variant Delta van per unes quantes setmanes per davant de nosaltres, no?
Sí, van unes setmanes per endavant, i el ritme de creixement de moment ja no és tan fort com era. És a dir, les segones dosis que han començat a posar sembla que és molt probable que estiguin tenint un efecte ja. Ara, això sí, no hem de descartar, com hem vist a Anglaterra, que si aquest creixement és persistent, aleshores, i fort, les dades hospitalàries ja no siguin tan bones en el sentit de que no baixin, sinó que fins i tot puguin pujar una mica. Mai al ritme dels casos, però això sí que no és descartable. No és segur, de fet, podríem, si no pugem gaire en casos, gaire més fort en casos, és probable que continuem amb bones dades hospitalàries continuant baixant, però si no, podríem pujar una mica. Mai de forma forta.
Ah, la realitat és que Anglaterra o el Regne Unit el 21 de juny era la data que havien marcat el calendari, és a dir, fa 3 dies, per tornar a la... vaja, pràcticament a la normalitat absoluta, i aquesta dada s'ha ajornat, és a dir, s'ha ajornat uns dies, i ens hagués el 19 de juliol que es viurà aquest retorn a la normalitat, i el que hem fet ara no és fer grans passos enrere, tampoc. És a dir, sí que han limitat potser una miqueta més les obertures, però no hi ha hagut un retrocés destacable pel que fa a les mesures, em sembla, no, Enric?
No hi ha hagut. És a dir, el que hi ha hagut és una prudència de... abans d'obrir completament, anem a tenir tota la població protegida, la màxima protegida, sobretot en les franges que poden utilitzar les hospitalitzacions, perquè ens hem trobat amb una pujada, encara que hagi estat petita, en les entrades, en les dades hospitalàries. En aquest sentit, de moment, les dades que estan arribant, per exemple, a la ciutat de Barcelona, no indiquen una pujada a les UCIs. Poden estar més estancades que altres parts del territori, això és evident, però no hi ha pujades. Per tant, si no hi ha un creixement molt, molt fort que porti, encara que sigui unes petites pujades en les entrades a les UCIs, és difícil que es facin passos enrere.
Una altra gran notícia. Enric, escolta, ara parles de la ciutat de Barcelona. Què ha passat que els casos han crescut d'una manera més significativa?
Doncs la veritat és que no tenim les dades de distribució per comparar-ho amb Lleida. Sabem que l'entrada, o Lleida o Tarragona, o Girona, però dic Girona perquè és la regió que en aquests moments té unes dades absolutament fantàstiques, no? Després d'haver estat molt colpejada, tenir aquestes dades fantàstiques a Lleida i que es mantinguin de moment és una grandíssima notícia. No tenim la comparació. És a dir, que sí que sabem és que Barcelona ha entrat amb molta forta la Delta. En aquest, si estava fa dues setmanes al 30%, em sembla... és molt probable que ara ja sigui més del 50%, i això ho sabrem d'aquí unes setmanes. I, per tant, és possible que aquí hi hagi una presència de, a Barcelona hi hagi una presència de la Delta més forta que d'altres. Ara, aquestes dades les té Salut. És a dir, ells poden explicar si realment és això o hi ha algun altre factor. És a dir, algun altre factor de la ciutat, de la densitat, dels entorns de risc a la ciutat que siguin més grans que d'altres parts del territori.
En tot cas, és el territori que ara com ara us preocupa més pel que fa a la incidència?
És el territori on preveiem càrregues a primària més fortes, sí, sí. I Metropolitana Nord no té bona pinta tampoc, en aquests moments.
Clar, en aquest sentit que parlaves de l'especificitat, no?, de la ciutat de Barcelona, no sé si consideres que s'ha anat massa ràpid obrint l'oci nocturn o si això podria implicar més contagis.
La qüestió és sempre aquest balanç que ha de fer el Procicat, no? És a dir, ell té, per una banda, els legítims interessos, no?, de les persones involucrades, de tota la part econòmica, i, per altra banda, clar, sap que les defuncions estan molt desacoplades dels casos, no?, i que les hospitalitzacions també ho estan, i que estan àmpliament protegides. Per tant, permetre risc, zones de risc intermig, doncs, clar, és una decisió que... Per sort no prenem nosaltres i pren el Procicat, que és el que li correspon.
I d'aquí dos dies entrarà en vigor una mesura que ens canviarà bastant la vida. Si més no amb el que ha estat aquests últims... Evidentment, aquest últim any, que ens hagués el juliol de l'any passat, quan va entrar en vigor l'obligatorietat de dur la mascareta, sobretot a espais lliures. És evident que quan estem tancats en una sala on no hi ha bona ventilació l'hem de continuar portant, però en tot cas a l'exterior ens la podrem treure. Creus que aquesta retirada de la mascareta tindrà alguna incidència o realment serà anecdòtica?
L'única incidència que podria tenir és que hi hagués... que la gent decidís treure-se-la completament en els interiors on hi ha molta gent. És a dir, això sí que podria portar a això, que es mantingui més temps aquest creixement, no?, que estem veient en aquests moments. O sigui, en aquests moments, totes les afectacions seria que aquests patrons de creixement s'allarguessin més en el temps, no?, i, per tant, tinguéssim una situació més complicada a primària i hauríem de vigilar molt, evidentment, sempre totes les persones no immunitzades. En aquest sentit, sobretot, avisar a les persones que no estan del tot immunitzades que si entren en entorns de risc la probabilitat de contagi és elevada i si no estan immunitzats, doncs, sobretot si tens més de 40 anys, recordem, la probabilitat d'entrar a la UCI és molt elevada.
Sentir aquí uns sospirs entre els tertulians, que algun té més de 40 anys, exacte, puntualment, però...
Puntualment,
Puntualment. Molt pocs, molt pocs.
Calla que no siguem tots, ara, aquí, penso que jo també, tu. Ja diu que ara penso que tinc 35 anys, en fi. No sé si voleu fer alguna pregunta, Joan.
A mi m'agradaria fer una pregunta. Com està la política de rastrejos pel que fa a la gent jove? No sé si se'n fan o no se'n fan, perquè no s'informa d'això, i és una bona solució per aquella gent que no està immunitzada. I no sé per què no s'està informant, perquè no sé ni tan sols si es fan.
Bueno, hi ha informació, aquesta informació la dona el Ministerio. És a dir, el Ministerio dona uns paràmetres de seguiment i és a dir, diu bàsicament quin percentatge dels casos que has trobat has trobat sabent a priori que els trobaries, és a dir, amb un rastreig, no? I les dades de Catalunya han millorat moltíssim en les darreres setmanes. Moltíssim. És a dir, les dades que teníem de fa una setmana apuntaven a valors enormes del coneixement de les cadenes de transmissió, però aquests valors canvien molt. És a dir, en el moment en què et trobes amb grans events de contagi, no?, amb una persona contagia 20, és molt difícil fer un rastreig en aquesta situació, És a dir, per això és una de les coses primeres, no?, que es van prohibir quan va començar aquesta epidèmia, perquè trobar-te en un interior amb molta gent, a part de ser un entorn de risc, després seguia les persones a les que podies haver contagiat, que potser eren 100, i aquest és el problema, no? En un interior sense ventilació, no et contagia la persona només que tens a 2 metres amb la que xarres i amb la que vas o a la boda o a l'event que sigui, sinó que qualsevol persona de la que hi havia ja a 5, 7, 8, 9, 10 metres, que potser tu ni coneguis, et podia contagiar, no? I en aquest sentit, aquests valors canvien molt. En aquests moments... Abans d'aquestes pujades, els valors de seguiment eren molt elevats.
Clar, entenc també que amb aquesta variant, Enric, això encara ho facilita més, no? És a dir, que encara contagies més gent, sí, de la que tens a prop, no?
Sí, tot té pinta, hi ha una dada molt clàssica, que és si t'entra el virus a casa, diguem, sí. A la casa familiar, no estem parlant sí. d'un entorn on es pugui haver-hi més sopars en grup, sinó simplement sopar familiar, convivència típica, doncs es veu com pugen la probabilitat d'infectar-te, no? És a dir, s'ha vist com han anat pujant amb les diferents variants, des d'una probabilitat a l'entorn del 15%, no?, de contagiar-te si convius amb algú, a fins ara probablement estarem a l'entorn del 25% amb les primeres dades que estem rebent de la nova variant. Per tant, aquí sí que es nota, i evidentment també en els grans avenços propagadors. És a dir, amb les antigues variants era típic trobar-se contagis del 40% de les persones que hi eren, un entorn de risc. Ara és molt fàcil trobar-se 70-80%.
Déu-n'hi-do. Antonio i Rocío, no us veig, no sé si voleu fer alguna pregunta, li voleu fer alguna pregunta a l'Enric?
No.
Val, no esteu obligats, eh? Només...
Bastant clar.
Us dono l'opció només.
Sí. Jo una cosa que no sé, que deu ser difícil de respondre, però no, el ritme actual de tot, eh? De baixada de UCIs, de pujada de contagis i de baixada d'hospitalitzacions.
Sí.
Val? Seria això, estan pujant els contagis però estan baixant les hospitalitzacions i
o baixant menys, baixant però menys ràpid
sí,
del que ho feia,
però estan baixant. Llavors, pregunto, el ritme actual, que és un ritme sostingut menor, diguem-ne, en quin moment arribaríem a zero, per entendre'ns?
A zero, aquesta és la qüestió, és a dir, els zeros sí que depenen molt de la circulació general, és a dir, de quan arribarem a immunitzar a totes les persones entre 16 i 40. És a dir, és allà realment quan baixes la circulació que realment arribes als grans zeros. Fins sempre que hi hagi circulació, sempre hi haurà, recordem, la protecció no és infinita, no és del 100%, per tenir molts zeros, haurem d'esperar probablement a l'agost.
Agost?
En principi, per tenir molts zeros...
Ho tenim a tocar.
Estem parlant de funcions, de funcions.
És la xifra, diguéssim, que més...
Sí. Haurem d'esperar a l'agost. Sí. A les hospitalitzacions serà molt més complicat perquè ens dependrà molt de quantes persones decideixen no posar-se la vacuna.
I aquest és un tema...
serà una variable clau de cara al futur. O sigui, és possible no arribar mai a tenir zeros, perquè és possible que molta gent decideixi no posar-se la vacuna.
No arribar mai a tenir zeros vol dir
una fracció significativa.
Perdona, no arribar mai a tenir zeros vol dir que sempre hi hagi algú a l'UCI o algú hospitalitzat per Covid?
Exacte. Sí, això és possible. És a dir, si el virus circula, encara que sigui a nivells molt baixos, sempre pots tenir alguna persona de 40-45 que no s'hagi immunitzat, que no s'hagi vacunat i que li arribi. És a dir, això és el que és difícil. Si ens vacunéssim tots al 100%, és quan realment pots arribar a tenir valors pràcticament de zero.
Com qualsevol altra malaltia, no, Enric? És a dir, com una grip estacional.
Exactament, igual.
Sí, però en aquest cas hi ha una variable... hi ha una variable que és la gent que ens arriba de fora, que no en tots els països hi ha el ritme de vacunació que tenim aquí.
Efectivament. I, evidentment, una clau serà si t'arriben noves variants que puguin escapar o evadir o disminuir, diguem d'aquesta manera, la protecció que et donen les vacunes en aquests moments, que és elevadíssima. O sigui, aquest serà un altre dels factors molt importants de cara al futur, és a dir, l'aparició de noves variants. L'altre factor és quantes persones decidiran no posar-se la vacuna. I el tercer serà el nivell d'estacionalitat, efectivament, que és una altra qüestió que tenim una idea de quant val, però no ho sabem exactament perquè no tenim prou anys per saber-ho amb precisió. Sabem per on va, però no sabem si serà més aviat petita l'estacionalitat o una miqueta significativa. I aquests tres paràmetres, diguem-ne, és el que determinaran fins a quin punt arribarem a valors molt baixos a l'estiu i fins a quin punt poden o no poden pujar de cara a l'hivern.
Però en tot cas és també interessant fer un cop d'ull al nivell de vacunació que tenim al país, perquè si tenim en compte la gent majors de 16 anys, que són ara com ara, no els que es poden vacunar, però es poden vacunar a partir de 35, però en tot cas, els majors de 16 anys, pràcticament un 60%, és a dir, 6 de cada 10 tenen punxada una primera dosi, de tot el país. Això no vol dir que estiguis immunitzat, evidentment, però és una primera dosi, un 58% ja l'ha rebuda. Un 34% ha rebut la segona dosi, és a dir, un de cada tres majors de 16 anys ha rebut la segona dosi, i la pauta completa, que aquí has de comptar, doncs, la gent que ha passat el coronavirus, o que és, per exemple, la que ha rebut la vacuna de Janssen, que és només una punxada, doncs són el 37%, és a dir, el 37% de les persones, dels adults, de més de 16 anys a Catalunya, ja tenen la pauta completa. I aquesta és una xifra molt important i que, mica en mica, ha anat creixent i que, vaja, amb el ritme de vacunació que portem, és una miqueta efecte bola de neu, no, Enric, que ens hi acabarem trobant, això, a finals de juliol, a finals d'agost, doncs com aquesta vacunació acaba tombant les xifres més, sí, més importants i dramàtiques d'aquesta pandèmia.
Sí, en principi les prediccions que han donat el Departament de Salut sobre el ritme de vacunació porten a un desacoblament molt fort a finals de juliol, efectivament, de les entrades hospitalàries, és a dir, realment hauríem de... Ja es faria gairebé impossible, no?, que hi hagués una pujada i una entrada molt, molt forta en els hospitals, eh?
I per això queda...
Això esperem que es compleixi.
Esperem que sí, i això vol dir un mes, és a dir, un mes fins a arribar a finals de juliol. En fi, Enric, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia com avui, festiu com és Sant Joan, i per aportar-nos la teva anàlisi i també el teu discurs tranquil·litzador, perquè quan veiem aquest augment, cal tenir-lo en compte, però també cal tenir i observar els altres valors i el que comporta, i quedar-nos una miqueta més tranquils. Gràcies, Enric, com sempre.
Un plaer, com sempre.